tal, amics oients? Bon dia i bona hora i benvinguts tots plegats a l'antena dels 5 minuts més d'aquest dia cap i cua que tot just comença. Avui és dilluns 23 d'octubre del 2023, una jornada que comença amb el cel mig encapotat i amb les pluges com a principal aspecte a tenir en compte. Aniol Puigverd, què tal, com estàs? Molt bon dia.
Molt bon dia, Joel, què tal?
Mapa de temperatures d'aquest nou dilluns.
Doncs tenim 7 graus a Vall de Núria, 11 graus a Das, 12 a Ripoll i a Ribes de Freser, 13 graus a Olot, 14 a Santa Pau, Sant Feliu de Pallerols i a la Vall d'en Bas, 15 graus a Mieres i a Castellfollit de la Roca, 16 a Vic, 17 graus a Anglès, 18 a Girona, Banyoles i Figueres i 20 graus a Roses.
Previsió del temps amb en Dani Ramírez.
Dilluns puja la temperatura, vent del sud novament, però la tarda-nit de dilluns i dimarts torna a arribar un front de pluges que pot ser actiu i deixar puntualment més de 20 litres per metre. En definitiva, hem entrat en una ratxa de borrasques i gairebé cada dia de la setmana podrien anar fent ruixats, i això és una notícia molt important, fins i tot bona part del que queda d'aquest mes d'octubre.
El temps, amb el suport de Peixos Isma.
8 i un minut i mig, títols de la jornada.
Garrotxa Activa us ofereix els titulars de la jornada.
Avui comencem parlant de salut perquè el 78% dels nadons entre 0 i 6 mesos ja s'han immunitzat contra la bronquiolitis a l'àrea bàsica de salut de Sant Esteve d'en Bas.
Aquesta epidèmia, que agafa pes durant la tardor i l'hivern, afecta a l'aparell respiratori, sobretot dels més petits.
No és com a tal una vacuna, sinó que és un... en lloc de fer treballar el sistema immunitari del nen, no? Que és el que fa la vacuna, el que fem amb el Nirsenimab és administrar directament la defensa. Per tant, realment el sistema immunitari del nen no ha de respondre a aquest fàrmac i administrem directament la defensa. Això, com a cosa positiva, no, fa que el nen estigui protegit els següents 5 mesos d'aquesta infecció i per tant, no, evitar totes aquestes hospitalitzacions i ingressos que dona aquesta infecció.
És la pediatra del CAP de Sant Esteve d'en Bas, la Maria Font, a qui sentirem en aquest nostre informatiu amb més detall. Ripoll fa passos endavant per crear una comunitat energètica.
Es tracta d'una tendència que va a l'alça i molts municipis s'hi estan sumant.
La gerent de l'associació Líder Ripollès Gès Bisaure és l'Àngels Guiteres.
Perquè és la manera d'empoderar-se, no? De poder tenir una mica el fet de que no esperem que ens vinguin i que ens imposin plaques solars, energia, grans companyies energètiques, sinó que sigui la pròpia ciutadania que digui, doncs, posem plaques solars en un edifici en concret i el que generi ho compartim entre els mateixos ciutadans.
El ple de Camprodon ha aprovat les noves ordenances fiscals per l'any que ve.
El govern municipal ha decidit a posar-les només al 3,5% que ho ha fet l'IPC.
L'alcalde de Camprodon és en Xavi Guitart.
Potser és la vegada que ens ha costat més, però el fet de dir estem en un moment complicat, en un moment difícil, i la veritat és que el tema de residus, el tema d'aigua i el tema d'IBI fins i tot són temes complicats, perquè realment no sabíem què fer, realment hi ha aquest tema de que tot ha anat pujant i evidentment el pressupost absorbeix el que absorbeix.
El desplegament de la xarxa de vies verdes arreu del territori català continua creixent i al Ripollès ja s'estan desenvolupant alguns projectes que quedaven pendents.
Ara s'està treballant en el tram que passa pel centre de Camprodon i el que enllaça Llanars amb Vilallonga, tot i que també s'estan estudiant altres recorreguts com el que ha d'arribar a 7 cases.
En Sergi Albric és el director dels serveis territorials de Territori a les comarques de Girona.
Han de començar els treballs de Sant Pau de Segúries i també el tram que quedarà pendent a l'interior de Llanars, també en el que s'encany, doncs, el pont del Carburo, doncs, també un altre tram de mig quilòmetre, doncs, també en aquest àmbit, i per tant després sí que a la llarga quedarà pendent el tram més dificultós de nivell orogràfic, que és el tram de 7 cases, però bé, també s'està treballant amb la redacció del projecte i per tant, doncs, es va avançant, doncs, amb aquests 14 quilòmetres de via verda que deia, doncs, que ha de disposar, doncs, la vall de Camprodó.
I no deixem encara les qüestions lligades al medi ambient perquè Voltaic d'Olot s'expandeix arreu de l'estat espanyol.
La companyia garrotxina especialitzada en energia renovable està en un moment important de creixement i s'ha convertit en un referent en el sector.
En Jonathan Silva és el CEO i fundador de la companyia.
Poder estar en aquesta zona, a l'entrada d'Olot, i amb un establiment com aquest, i amb tant de vidre i amb tanta exposició, volem que, sense donar gaires paraules, no, puguem transmetre només amb la visual. Molt content.
I detenen un home a Olot després de barallar-se amb un altre empunyant una arma blanca al centre de la ciutat.
L'agredit ha quedat ferit al braç de poca gravetat.
I avui també anirem a Sant Joan de les Abadesses perquè s'ha afegit a la reivindicació de la visibilització de les persones trans no binàries i ho ha demostrat amb dues activitats totalment diferents, però que ha estat un ampli ventall d'edats.
Un monòleg protagonitzat per l'actriu i còmica Vida Priego i el conte infantil La Bici de Lola, organitzat per l'AFA de l'Institut Escola Mestre Andreu.
Genera figures un espectacle que parla d'identitats, parla de visibilitat LGTBI queer, parla de feminisme i parla de vivències personals. O sigui, és un espectacle molt que parla de tota aquesta banda. O sigui, cada vegada que faig aquest espectacle, un regidor de Vox demana la baixa.
I la campanya 21 dies del Cor la Llengua arriba al seu punt final després d'una edició amb una gran quantitat d'actes respecte a altres anys.
L'acte final serà a la Catalunya Nord el 4 de novembre i es durà a terme una manifestació i un concert.
Escoltem precisament la Lourdes Pujades, una de les membres d'Òmnium Garrotxa.
He parlat amb tots les seus d'Òmnium que són frontereres, per dir-ho, i hi ha un contacte, però que tinguem constància de que s'organitzi alguna cosa per anar en grup, tenim nosaltres i l'Alt Empordà. Hi ha altres comarques com el Ripollès i la Cerdanya que la gent hi aniran a títol personal, que nosaltres sapiguem. A lo millor d'aquí al dia aquell s'animen, però de moment que anem així en grup, tenim constància de la Garrotxa i l'Alt Empordà.
La Unió Esportiva Olot assalta el lideratge de tercera divisió. Els olotins s'han desfet de l'Hospitalet Aniola Mongol de Moja Xabura a la primera meitat, resultat final 1-0.
12.000 persones han celebrat a l'estadi municipal una victòria que tanca una setmana perfecta per als de Pedro Dolera amb la classificació per a la final de la Copa Catalunya i el primer lloc a la Lliga.
Buah, brutal. La veritat és que no havia assolit mai una setmana fantàstica així amb 9 de 9, 7 de 9 sí, però 9 de 9 no, i menys amb la transcendència que tenia aquests partits. Jugant fora dos partits, camp de Castelldefels molt difícil i camp de l'Europa ni et dic, i venir al líder aquí, la veritat és que somni completat i solament puc dir xapó als meus jugadors, xapó al públic i que l'Olot està molt viu i hem de seguir.
I golejada per començar la Lliga en hoquei patins. L'hoquei Olot supera l'Ordes en una situació brillant de Tomàs Mercè amb 4 gols. Una actuació, volíem dir, una actuació brillant de Tomàs Mercè. Resultat final 7-3, tot un espectacle.
Tot i començar perdent només quan es portaven 8 segons de partit, els de Jordi Garcia ja han deixat sentenciat el partit a la primera meitat amb un 6-2.
Hem sabut després jugar molt bé la primera part amb el tema del resultat. Sí que amb el 3-1 ens fan el 3-2, però seguim jugant bé i acabem amb un resultat bastant avoltat a mitja part. Bon inici, perquè al final 3 punts amb l'afició a casa, però alguns errors que els treballarem i que crec que són més de concentració.
I Camprodon ha decidit els nous campions d'Espanya de trial aquest cap de setmana. La localitat ha acollit l'última prova del calendari amb una bona assistència de públic a les zones de Noassar Park i amb els pilots Jaime Busto i Laia Pi com a principals protagonistes de la jornada.
Busques millorar l'administració de la teva comunitat de propietaris? Ets autònom o tens una empresa i vols una assessoria professional i integral? Vols vendre un immoble o una finca rústica amb totes les garanties? O estàs buscant la teva nova llar? Aquests i molts altres serveis els trobaràs a Garrotxa Activa, la teva assessoria d'Olot. Estem a l'Avinguda Sant Jordi 166. Truca'ns al 972 27 51 12 i explica'ns què necessites. Garrotxa Activa. Professionals al teu servei. Sempre amb tu a garrotxaactiva.cat.
Cinc minuts més, amb Joel Tallant i Aniol Puigvert.
Anem per feina. El 78% dels nadons entre 0 i 6 mesos ja s'han immunitzat contra la bronquiolitis a l'àrea bàsica de Sant Esteve d'Envàs. Aquesta epidèmia, que agafa pes durant la tardor i l'hivern, afecta l'aparell respiratori, sobretot dels més petits. Aquest anticòs permet immunitzar els pacients durant 5 mesos, Aniol.
Durant l'època d'hivern, un dels mals de cap dels pediatres és la infecció pel virus respiratori sincicial, conegut com a bronquiolitis. Aquesta infecció és una de les principals causes d'hospitalització en infants més petits de 5 anys. Enguany, l'Agència Europea del Medicament va aprovar un anticòs amb una eficàcia del 80% que ja s'administra als infants d'entre 0 i 6 mesos a les diferents àrees bàsiques de salut. Per exemple, el Centre d'Atenció Primària de Sant Esteve d'Envàs, que inclou Els pacients de les Planes d'Hostoles, Sant Feliu de Pallerols, Riaura i tots els pobles de la vall ja l'han administrat gairebé el 80% d'infants. La pediatra del CAP de Sant Esteve d'en Bas és Maria Font.
No és com a tal una vacuna, sinó que és un... en lloc de fer treballar el sistema immunitari del nen, no? Que és el que fa la vacuna, el que fem amb el Nirsenimab és administrar directament la defensa. Per tant, realment el sistema immunitari del nen no ha de respondre a aquest fàrmac i administrem directament la defensa. Això com a cosa positiva, no? Fa que el nen estigui protegit els següents 5 mesos d'aquesta infecció i per tant, no? Evitar totes aquestes hospitalitzacions i ingressos que dona aquesta infecció.
Des de principis d'octubre s'està administrant aquest anticòs als més petits. Per exemple, els infants que acaben de néixer ja reben la punxada al mateix hospital. A més, des dels centres de salut valoren positivament aquesta mesura preventiva i afirmen que no han detectat cap classe d'efectes adversos entre els pacients. Font explica que la principal diferència amb altres anticossos és que aquest només s'ha de posar una vegada.
S'estava ficant un fàrmac similar, es ficava en pacients de risc, amb nens amb problemes cardíacs, amb problemes de pulmons i prematurs, i aquesta sí que era mensual. Llavors estàvem tot l'hivern mensualment ficant aquesta vacuna a aquests pacients. Aquest any la diferència és que ho fiquem a tota la població, no només a aquests nens que tenen malalties de base, i és una única dosi, que això també és molt, molt positiu perquè evitem aquestes punxades mensuals.
Aquest anticòs, anomenat Nirsevimab, permetrà a tots els infants als quals se'ls hagi administrat una dosi estar immunitzats durant 5 mesos, és a dir, durant tot l'hivern. Aquest anticòs també permet administrar-se amb seguretat juntament amb altres vacunes que reben els nadons en els primers mesos de vida, com les vacunes antigripals, la varicel·la o l'hexavalent, entre d'altres.
Florenci Cos, aigua, clima i gas. Volem que estiguis bé a casa tot l'any. Som especialistes en descalcificadors, sistemes d'osmosi i en la nova tecnologia de mineralització d'aigua. Instal·lem equips de climatització domèstica amb la millor eficiència i rendiment. Portem el gas fins a la teva caldera. També treballem per hoteleria i restauració. Florenci Cos, aigua, clima i gas. Per fer-te la vida més còmoda.
El ple de Camprodon ha aprovat les noves ordenances fiscals per l'any que ve. El govern local ha decidit apujar-les només al 3,5% seguint l'IPC. Una decisió que el mateix alcalde Xavi Guitart admet que ha estat complicada de prendre. Des de l'oposició s'han abstingut i volen veure els comptes per saber si ha estat una bona decisió o no. Jordi Altesa.
Impostos congelats l'any que ve a Camprodon. El consistori ha decidit apujar només el que pertoca l'IPC de cara a l'any que ve, un 3,5%, i no incrementar-los més. Una decisió que el mateix equip de govern admet que ha estat molt difícil de prendre en un escenari d'increment de costos. Xavi Guitart és l'alcalde de Camprodon.
Potser és la vegada que ens ha costat més, però el fet de dir estem en un moment complicat, en un moment difícil, i la veritat és que el tema de residus, el tema d'aigua i el tema d'IBI fins i tot són temes complicats, perquè realment no sabíem què fer, realment hi ha aquest tema de que tot ha anat pujant i evidentment el pressupost absorbeix el que absorbeix, però hem pres una decisió dràstica i que veurem com avança durant l'any 2024, que és no pujar les ordenances municipals. Les hem decidit només pujar l'IPC, aquest 3,5 que ens ha passat la Generalitat de Catalunya, que és el mateix que pot pujar una nòmina de qualsevol treballador, de qualsevol persona. Per tant, hem decidit parar-ho aquí, congelar-ho aquí, deixar-ho al 3,5 i no fer cap pujada ni d'IBIs, ni de escombraries, ni de res.
L'oposició s'ha abstingut en la votació. Entenen que l'increment que s'ha acordat del 3,5% és important i que no tothom el notarà al seu salari. Tot i això, creuen que caldrà veure quina proposta de pressupostos fa el govern municipal a partir d'aquestes ordenances.
I a Ripoll fan passos endavant per crear una comunitat energètica. Es tracta d'una tendència que va a l'alça i molts municipis ja s'hi estan sumant.
A Sant Joan de les Abadesses i a Campdevànol ja s'han impulsat les primeres amb l'objectiu de treballar conjuntament en millorar l'eficiència energètica i ara s'hi podria sumar la capital.
L'impuls de les comunitats energètiques és un repte del territori i una tendència que cada vegada va més a l'alça en la línia de millorar l'eficiència energètica. Al Ripollès estan duent a terme xerrades informatives per impulsar en l'àmbit local aquest canvi. I a Sant Joan i a Campdevànol ja s'han creat les primeres comunitats. Aquest dijous va ser el torn de Ripoll amb una xerrada informativa que tenia com a objectiu oferir recursos i acompanyament per a fer un pas endavant i crear la primera comunitat energètica a la capital. En parla Àngels Guiteres, gerent de l'associació Líder Ripollès Gesbisaura.
Perquè és una manera d'empoderar-se, no? De poder tenir una mica el fet de que no esperem que ens vinguin i que ens imposin plaques solars, energia, grans companyies energètiques, sinó que sigui la pròpia ciutadania que digui, doncs, posem plaques solars en un edifici en concret i el que generi ho compartim entre els mateixos ciutadans. No pas que vingui una companyia de fora, l'instal·li i llavors ens la vengui, no? És empoderar-se d'aquesta energia que ha de ser nostra, que jo penso que és el que s'ha de lluitar.
La veu de l'experiència en aquests casos és vital. És per això que durant la jornada s'ha comptat amb les ponències de Gaspar Tarrida i Ramon Roig, que han parlat de com ha estat l'experiència de crear una comunitat energètica a Sant Joan de les Abadesses i a Balenyà, respectivament.
Voltà i Caulot s'expandeix arreu de l'estat espanyol. La companyia garrotxina, especialitzada en energia renovable, està en un moment important de creixement i s'ha convertit ja en un referent en el sector. Actualment dona feina a una quarantena de professionals. Gerard Puigdemont.
Voltà i Caulot inaugurat la seva nova seu central a Olot, a la carretera de la Canya. L'empresa d'instal·lacions fotovoltaiques d'autoconsum passa a tenir de 287 metres quadrats que tenia la seva anterior seu a l'Avinguda Europa als 5.600 metres quadrats actuals. En parla Jonathan Silva, CEO i fundador de Voltaic.
Poder estar en aquesta zona, a l'entrada d'Olot, i amb un establiment com aquest i amb tant de vidre i amb tanta exposició, volem que, sense donar gaires paraules, no, puguem transmetre només amb la visual. Molt content.
A Voltai, que des de fa un temps disposen dels carregadors de Tesla, insisteixen en la idea de generar energia necessària en cada moment i en l'emmagatzematge, a més de treballar perquè els consumidors siguin cada cop més conscients de l'energia que necessiten i que consumeixen en cada moment.
Però que ens hem donat compte, vull dir, tant pel volum, no?, i el tamany d'on volem arribar, és que hem de sortir una miqueta, vull dir, estem aquí a Olot posicionats a la Garrotxa, estem començant ja a oferir servei a tota Catalunya i és veritat que tenim ja posicionament tant a la part de la Costa Brava, estem també a Alcobendas, vull dir, amb oficina, inclòs. Ara ja volem créixer, necessitem créixer, però per què hem trigat tant? Perquè volem créixer bé, volem créixer amb aquests valors, volem que qualsevol persona que entri per la porta entengui aquests valors, s'empapi, no?, de l'esperit voltaic, autoconsum i autoconsciència, i allà on tenim, anem amb aquests valors de la mà.
Voltaic compta actualment amb una quarantena de treballadors.
I no deixem encara les qüestions mediambientals, perquè el desplegament de la xarxa de vies verdes arreu del territori continua i el Ripollès ja s'estan desenvolupant alguns projectes que quedaven pendents.
Ara s'està treballant en el tram que passa pel centre de Camprodon i el que enllaça Llanars de Vilallonga, tot i que també s'estan estudiant altres recorreguts, com el que ha d'arribar a Setcases.
Judit Lechon.
Les vies verdes cada vegada són una opció més demandada entre persones que opten per descobrir el territori sobre la bici o a peu. És per això que, a banda de donar resposta a aquest reclam des del govern de la Generalitat, també s'impulsa la creació de nous trams per potenciar l'ús del transport sostenible i la pràctica d'activitats saludables. Al Ripollès, en els darrers anys, s'han fet aportacions econòmiques destacables per tirar endavant projectes que enllacen els municipis de la comarca a través de vies verdes. Recentment han començat les obres del tram que passa pel centre de Camprodon i el que uneix Llanars amb Vilallonga i s'està treballant en altres actuacions. Sergi Albric és director dels Serveis Territorials de Territori.
Han de començar els treballs de Sant Pau de Segúries i també un tram que quedarà pendent a l'interior de Llanars, també en el que se s'encanyi el pont del Carburo, doncs, també un altre tram de mig quilòmetre, doncs, també en aquest àmbit. I, per tant, després sí que a la llarga quedarà pendent el tram més dificultós a nivell orogràfic, que és el tram de Setcases, però bé, també s'està treballant amb la redacció del projecte. I, per tant, doncs, es va avançant, doncs, amb aquests 14 quilòmetres de via verda que deia, doncs, que ha de disposar, doncs, la vall de Camprodon.
Pel que fa a terminis, encara és complicat posar una data, però algun dels projectes ja serà una realitat el pròxim 2024.
La intenció és que el tram de, diguem, de Sant Pau de Segúries fins a Camprodon, en pràcticament la seva totalitat, estigui acabat a l'entorn del 2024, bé, fins a Llanars, no? I després el tram de Llanars a Cases, aquí sí que és difícil establir el calendari, perquè ja dic, al final és qüestió de projecte i després també, evidentment, de pressupost, però la intenció és que a curt termini, doncs, diguem, tot aquest tram de Via Verda estigui finalitzat i que, per tant, com bé deies, des de les Aderes, des de Ripoll, Sant Joan i tota la vall de Camprodon, no es pugui traçar, doncs, aquesta via verda.
El tram més complicat serà el que ha d'arribar a Setcases per l'orografia de la zona, però la voluntat del govern és que d'aquí a no massa anys la vall de Camprodon quedi enllaçada a través de la via verda amb continuïtat fins a Sant Joan.
Són les 8 i 19. Han detingut un home a Olot després de barallar-se amb un altre empunyant una arma blanca al centre de la ciutat. L'agredit ha quedat ferit al braç de poca gravetat.
Els Mossos d'Esquadra han detingut a Olot un home que s'estava barallant amb un altre a la plaça Major. Segons han explicat els Mossos, el detingut empunyava una arma blanca que li ha servit per ferir de poca gravetat la persona amb qui discutia. Els motius de l'inici de l'agressió, que ha passat aquest dissabte als vols de les 3 del migdia, encara s'estan investigant. Fins al lloc dels fets s'hi han desplaçat dues patrulles de Mossos d'Esquadra i també hi ha participat la policia local d'Olot.
I a Sant Joan de les Abadesses utilitzen la cultura per visibilitzar les persones trans no binàries. Un monòleg de Vida Priego i la lectura d'un conte infantil han estat precisament les activitats que han organitzat des de l'AFA de l'Institut Escola Mestre Andreu. En té més detalls en Pol Balcells.
Un monòleg i un conte infantil han estat les activitats que Sant Joan de les Abadesses ha organitzat per reivindicar el rebuig cap a la transfòbia i cap a l'abús sexual infantil en dues activitats ben diferents, però amb un objectiu comú: celebrar el mes de la visibilització de les persones trans no binàries. A la Biblioteca Josep Picola, l'AFA de l'Institut Escola Mestre Andreu ha organitzat un conte infantil anomenat La bici de la Lola, que parla sobre la prevenció de l'abús sexual infantil. Vida Priego, el casal Jaume Nonó, s'ha encarregat de fer riure tota la sala amb el seu monòleg basat en la seva experiència personal com a persona no binària, trencant així tots els estereotips de gènere i qüestionar els rols socials assignats a homes i dones.
Gènere i figura és un espectacle que parla d'identitats, parla de visibilitat LGTBI queer, parla de feminisme i parla de vivències personals. O sigui, és un espectacle molt que parla de tota aquesta banda. O sigui, cada vegada que faig aquest espectacle, un regidor de Vox demana la baixa.
En les dues activitats s'hi ha vist una gran participació del públic, tant els més petits amb el conte com els més grans amb el monòleg.
Amb 9 minuts ens plantem ja al punt exacte de 9:15. La Unió Esportiva Olot assalta el lideratge de tercera divisió.
Els olotins s'han desfet de l'Hospitalet amb un gol de Moja Chamoura a la primera meitat. 1.000 persones han celebrat a l'estadi municipal una victòria que tanca una setmana perfecta per als de Pedro Dolera amb la classificació per a la final de la Copa Catalunya i el primer lloc a la Lliga.
Ens ho explica en David Planella.
La setmana somiada, la Unió Esportiva Olot va aconseguir la tercera victòria en 3 partits i aquesta va tenir de premi el lideratge del grup 5è de la tercera divisió. Els olotins van superar l'Hospitalet al camp i a la classificació. Al camp, amb un gol de Moja Chamoura i amb un gran partit de tot l'equip, i a la classificació per un punt de diferència, 17 l'Olot, 16 l'Hospi. El tècnic Pedro Dolera gairebé no s'ho podia creure.
Buah! Brutal, la veritat és que no havia assolit mai una setmana fantàstica així amb 9-9, 7-9 sí, però 9-9 no, i menys amb la transcendència que tenia aquests partits. Jugant fora dos partits, camp de Castelldefels molt difícil i camp de l'Europa ni et dic, i venir al líder aquí, la veritat és que somni completat i solament puc dir xapó als meus jugadors, xapó al públic i que l'Olot està molt viu i hem de seguir.
Amb aquesta victòria per 1-0, la tercera consecutiva a la Lliga, l'Olot arrabassa el lideratge a l'Hospitalet i es converteix en l'únic equip que encara està invicte. Dolera, però, no es vol aturar aquí i llança un repte al seu equip.
Ara tenim dos partits fora molt difícils. Bueno, tenim un repte de a veure si som capaços de tornar dintre de dues setmanes, o sigui, dintre de tres setmanes aquí sent líders, no? És un repte xulo que tenim tots per davant i és el que ara mateix es posem.
El Mollerussa Olot serà diumenge que ve a les 12 del migdia.
I del futbol cap a l'hoquei, golejada per començar la Lliga. Resultat final 7-3. L'hoquei Olot supera l'Ordes en una actuació brillant de Tomàs Mercè amb 4 gols, tot i que hem de dir que els primers segons ens va fer patir una mica, perquè en pocs segons, Aniol, hi van clavar el primer gol per l'esquadra.
Doncs sí, Isabel, tot i començar perdent només quan es portaven 8 segons de partit, els de Jordi García ja han deixat sentenciat el partit a la primera meitat amb un 6-2. Els olotins han estat dominadors en tot moment i han tingut ocasions per ampliar el marcador.
Ens ho explica en Roger Isern.
Inici per la porta gran de l'hoquei Olot en la primera jornada del curs 2023-2024 de l'Hockey Lliga Plata. El retorn es va fer esperar, però la plantilla i l'afició ha respost aquest dissabte a la perfecció. Golejada d'escàndol, tot i que l'hoquei Olot ha començat el partit només xiulant els àrbitres ja perdent. Pallero, exjugador del Dominicos i des de fa 15 dies de l'Ordes, va anotar el primer gol als 8 segons. Era el preàmbul d'una primera meitat que ens va regalar un recital golejador de Tomàs Mercè. En poc menys de 10 minuts, el 2 a l'Olotí va anotar 4 gols. Ho va fer de totes les formes, amb accions col·lectives i també individuals. A la festa s'hi va afegir Ferran Sacrés amb un doblet. Entre mig de tot plegat, Paiero va anotar el segon de l'Ordes des de la falta directa i Guillem Raurell n'hi va aturar un altre. El tècnic de l'Hoquei Olot és Jordi García.
Hem sabut després jugar molt bé la primera part amb el tema del resultat. Sí que amb el 3-1 ens fan el 3-2, però seguim jugant bé i acabem amb un resultat bastant avoltat a mitja part. Bon inici, perquè al final 3 punts amb l'afició a casa, però alguns errors que els treballarem i que crec que són més de concentració.
A la represa, després de l'actuació del Xerric Zulot, els de Jordi García es van posar la faixa de treball i van mantenir l'avantatge, tot i el gol de l'Ordes a l'inici de la segona meitat. Amb ocasions per dos costats, Arnau Vidal va sentenciar el partit amb el 7-3 després d'una brillant acció de Marc Prat.
El secret és el tema de concentració, és el que diem. O sigui, al final som capaços i és el que els he dit també a mitja part amb els jugadors, dir que anem 6-2, però és que no vull parar d'atacar, no vull parar d'anar a porteria, perquè al final el problema és aquest, és quan deixes de jugar, quan deixes d'anar a porteria, vols aguantar la bola, al final el que et passa és que acabes jugant malament, no acabes fent res i al final ells tenen les ocasions per poder-se acostar.
A la pista i a la grada va ser una festa. Més de 800 persones van presenciar l'Hoquei Olot Ordes d'aquest dissabte. Són els primers 3 punts de la temporada dels olotins, que comencen sumant de 3 en aquest grup nord de l'Hockey Lliga Plata 2023-2024. Després de rebre un rival gallec, l'Hoquei Olot fa les maletes i ja pensa en viatjar a la Corunya, on s'enfrontarà el Dominicos dissabte vinent.
Quan a l'exterior sents això, però al teu cap sents això, és que et veus bé. I quan et veus bé, tot va bé. I si a més t'emportes dues ulleres graduades de marca pel preu d'unes, et veuràs dues vegades bé. Només a Opticalia i Opticalia.com.
Més informació a Opticalia Olot, a la plaça Clarà.
Notícia d'última hora, els Mossos d'Esquadra han desarticulat un grup criminal que sabotejava torres de comunicacions per cometre robatoris amb força a empreses. Us ho expliquem a la tornada de la publicitat.
Els Lion Days de Peugeot inclouen APST. Avantatges per ser tu. Una oportunitat amb totes les lletres per gaudir d'avantatges exclusius en tots els vehicles nous i amb entrega immediata. Només del 16 al 31 d'octubre.
Vine a Gicauto, a la carretera de les Tries 43 d'Olot.
El rosa és més que un color per a les persones amb càncer de mama. És poder rebre gratis l'atenció psicològica i social que necessiten. És que es faci més recerca dels tumors amb un pitjor pronòstic. És que es participi en els programes de detecció precoç. Col·labora amb l'Associació contra el Càncer. Entra a colabora.contralcàncer.es o envia Bizum amb el codi 11244.
Clínica Dental Álvarez Carbonera. Cuidem la teva salut i el teu somriure. Som especialistes en totes les edats. Disposem de l'última tecnologia en radiologia digital i TAC 3D. Tractem males posicions amb ortodòncia invisible Invisalign. A més, t'oferim servei d'estètica facial amb àcid hialurònic i Botox. Les nostres instal·lacions compten amb esterilització ultraviolada i compleixen tots els protocols anti-Covid. Demana hora trucant al 972-69-7790. Clínica Dental Álvarez Carbonera, al carrer Bisbe Lorenzana 3 d'Olot. Pàrquing gratuït a l'estació d'autobusos i al Mercat d'Olot.
Arriba el Porcus Refinatus, una proposta gastronòmica molt porca. Del 12 al 29 d'octubre, fes ruta o entaula't pels diferents bars i restaurants de la Garrotxa amb la tapa més porca i el plat més marrà. Per saber els establiments que hi participen i els plats i tapes que ofereixen, segueix-nos a Instagram, Garrotxa Hostalatge, o consulta el web www.garrotxahostalatge.cat. Organitza Associació d'Hostalatge de la Garrotxa i Cuina Volcànica. Patrocina Carns i Embotits Jordi Vilarrassa, Embotits Masó Olot i Cubet. Col·labora Turisme Garrotxa, Diputació de Girona, Generalitat de Catalunya i Ajuntament d'Olot.
Cada dia som més, cada dia ens agrada més. Cada dia gaudim més del tennis taula a Olot. Divendres a les 7 de la tarda i al pavelló municipal. Afegeix-te a l'afició i anima el Club Tennis Taula Olot, Gabinet per Mar, que s'enfrontarà a la Noli, les Borges Vall. Un equip de superdivisió t'espera aquest divendres. T'ho deixaràs perdre.
allibera el teu cos. Desperta la seva part intuïtiva i creativa. A l'Escola d'Arts Escèniques CorArt t'oferim classes de dansa contemporània amb l'Eva Durban, així com classes de dansa per persones amb diversitat funcional, dansa per infants, adults i també en família, dansa contemporània per iniciants i per nivell mitjà. Tot un seguit de propostes per descobrir l'escolta interior i l'autenticitat de les nostres expressions. Entra a dansacontemporània.cat i gaudeix explorant el teu cos.
Bon dia i bona hora. En punt són 8:45 del matí.
5 minuts més.
Benvinguts als 5 minuts més.
5 minuts més, amb Joel Tallant i Aniol Puigvert.
Notícia d'última hora, els Mossos d'Esquadra han desarticulat un grup criminal que sabotejava torres de comunicacions per cometre robatoris amb força a empreses. Es tracta de joves amb edats compreses entre els 23 i els 31 anys. I atenció, perquè feien aquesta acció, segons les investigacions, d'atemptar, diguem-ne, contra les torres de telecomunicacions per poder cometre després robatoris amb força a diverses empreses de la demarcació de Girona. Se'ls ha detingut i ara, doncs, han de passar a disposició judicial al llarg de les properes hores per haver comès danys a diverses torres de telecomunicacions aquest estiu, deixant a les fosques la telefonia mòbil i de serveis en molts punts de les comarques de Girona. Us ho explicarem ara, el dia en què també parlarem de salut. El 78% dels nadons entre 0 i 6 mesos ja s'han immunitzat contra la bronquiolitis a l'àrea bàsica de Sant Esteve d'en Bas.
Aquesta epidèmia, que agafa pes durant la tardor i l'hivern, afecta l'aparell respiratori, sobretot dels més petits.
S'estava ficant un fàrmac similar, es ficaven en pacients de risc, amb nens amb problemes cardíacs, amb problemes de pulmons i prematurs, i aquesta sí que era mensual. Llavors estàvem tot l'hivern mensualment ficant aquesta vacuna a aquests pacients. Aquest any la diferència és que ho fiquem a tota la població, no només a aquests nens que tenen malalties de base, i és una única dosi, que això també és molt, molt positiu perquè evitem aquestes punxades mensuals.
És, en aquest cas, la pediatra del CAP de Sant Esteve d'en Bas, la Maria Font, en declaracions a aquests mitjans.
Garrotxa Activa us ofereix els titulars de la jornada.
Avui també és notícia el ple de Camprodon, que ha aprovat les noves ordenances fiscals per l'any que ve.
El govern municipal ha decidit posar-les només al 3,5% que ho ha fet l'IPC.
Potser és la vegada que ens ha costat més, però el fet de dir estem en un moment complicat, en un moment difícil, i la veritat és que el tema de residus, el tema d'aigua i el tema d'IBI fins i tot són temes complicats, perquè realment no sabíem què fer, realment hi ha aquest tema de que tot ha anat pujant i evidentment el pressupost absorbeix el que absorbeix.
És en Xavi Guitart, és l'alcalde de Camprodon. A Ripoll fan passos endavant per crear una comunitat energètica.
Es tracta d'una tendència que va a l'alça i molts municipis s'hi estan sumant.
Escoltem la gerent de l'associació Líder Ripollès, és Bisaura, l'Àngels Guiteres.
Perquè és una manera d'empoderar-se, no? De poder tenir una mica el fet de que no esperem que ens vinguin i que ens imposin plaques solars, energia, grans companyies energètiques, sinó que sigui la pròpia ciutadania que digui, doncs, posem plaques solars en un edifici en concret i el que generi ho compartim entre els mateixos ciutadans. No pas que vingui una companyia de fora, l'instal·li i llavors ens la vengui, no? És empoderar-se d'aquesta energia que ha de ser nostra, que jo penso que és el que s'ha de lluitar.
I a Olot, Voltaic s'expandeix arreu de l'estat espanyol.
La companyia garrotxina especialitzada en energia renovable està en un moment important de creixement i s'ha convertit en un referent en el sector.
Poder estar en aquesta zona, a l'entrada d'Olot, i amb un establiment com aquest, i amb tant de vidre i amb tanta exposició, volem que, sense donar gaires paraules, no, puguem transmetre només amb la visual. Molt content.
És en Jonathan Silves, el CEO de la companyia, que, per cert, dona feina a una quarantena de professionals. I el desplegament de la xarxa de vies verdes continua creixent arreu del territori. Al Ripollès ja s'estan fent alguns projectes que quedaven pendents.
Ara s'està treballant en el tram que passa pel centre de Camprodon i el que enllaça Llanars amb Vilallonga, tot i que també s'estan estudiant altres recorreguts, com el que ha d'arribar a Setcases.
N'ha parlat Sergi Albric, director dels Serveis Territorials de Territori.
Han de començar els treballs de Sant Pau de Segúries i també el tram que quedarà pendent a l'interior de Llanars, també en el que es desencany, doncs, el pont del Carburo, doncs, també un altre tram de mig quilòmetre, doncs, també en aquest àmbit, i per tant després sí que a la llarga quedarà pendent el tram més dificultós de nivell orogràfic, que és el tram de Setcases, però bé, també s'està treballant amb la redacció del projecte i per tant, doncs, es va avançant, doncs, en aquests 14 quilòmetres de via verda que deia doncs, que ha disposat doncs, la Vall de Camprodó.
Han detingut un home a Olot després de barallar-se amb un altre empunyant una arma blanca al centre de la ciutat.
L'agredit ha quedat ferit al braç, de poca gravetat.
I avui també és notícia que Sant Joan de les Abadesses visibilitza les persones trans no binàries a través de la cultura. Un monòleg de Vida Priego i la lectura d'un conte infantil han estat les activitats que ha organitzat l'AFA de l'Institut Escola Mestre Andreu del municipi. Escoltem a la Vanessa Pau, és la regidora de Benestar Social de Sant Joan de les Abadesses.
Gener de Figures és un espectacle que parla d'identitats, parla de visibilitat LGTBI queer, parla de feminisme i parla de vivències personals. O sigui, és un espectacle molt que parla de tota aquesta banda. O sigui, cada vegada que faig aquest espectacle, un regidor de Vox demana la baixa.
I la Unió Esportiva Olot assalta el lideratge de tercera divisió. Els olotins s'han desfet de l'Hospitalet amb un gol de Moja Xabura a la primera meitat, resultat final 1-0.
1.000 persones han celebrat a l'estadi municipal una victòria que tanca una setmana perfecta per als de Pedra d'Olera, amb la classificació per a la final de la Copa Catalunya i el primer lloc a la Lliga.
Brutal. La veritat és que no havia assolit mai una setmana fantàstica així, amb 9 de 9, 7 de 9 sí, però 9 de 9 no, i menys amb la transcendència que tenia aquests partits. Jugam fora dos partits, camp de Castelldefels molt difícil i camp de l'Europa ni et dic, i venir al líder aquí, la veritat és que somni completat i solament puc dir xapó als meus jugadors, xapó al públic i que l'Olot està molt viu i hem de seguir.
Golejada per començar la Lliga d'Hoquei, 7-3. L'Hoquei Olot supera l'Ordes en una actuació brillant de Tomàs Mercè amb 4 gols.
Tot i començar perdent només quan es portaven 8 segons de partit, els de Jordi Garcia ja han deixat sentenciat el partit a la primera meitat amb un 6-2.
Hem sabut després jugar molt bé la primera part amb el tema del resultat. Sí que amb el 3-1 ens fan el 3-2, però seguim jugant bé i acabem amb un resultat bastant avoltat a mitja part. Bon inici, perquè al final 3 punts amb l'afició a casa, però alguns errors que els treballarem i que crec que són més de concentració.
Busques millorar l'administració de la teva comunitat de propietaris? Ets autònom o tens una empresa i vols una assessoria professional i integral? Vols vendre un immoble o una finca rústica amb totes les garanties? O estàs buscant la teva nova llar? Aquests i molts altres serveis els trobaràs a Garrotxa Activa, la teva assessoria d'Olot. Estem a l'Avinguda Sant Jordi 166. Truca'ns al 972 27 51 12 i explica'ns què necessites. Garrotxa Activa. Professionals al teu servei. Sempre amb tu a garrotxaactiva.cat.
A Catalunya, Espanya i el món, aquesta hora és notícia que han detingut un home de 51 anys a Torelló per la mort del seu pare de 84.
L'Hospital de Vic va alertar els Mossos perquè la víctima, que va acabar morint al centre sanitari, presentava diversos cops i contusions de procedència estranya.
El bany de sang dels narcos de Marsella esquitxa Catalunya.
Dos crims a Salou estan relacionats amb la lluita entre les organitzacions de narcotraficants i Oda i DZ Màfia.
El Hierro és l'última oportunitat de tocar terra abans de quedar a la deriva a l'Atlàntic.
Els caiucos arriben al Hierro per dos motius: evitar el major control policial marroquí de les costes subsaharianes i pels corrents i vents de la zona que impulsen les embarcacions cap al nord-oest.
Occident intensifica els contactes davant del temor que la guerra de Gaza s'escampi.
La diplomàcia intenta frenar una escalada bèl·lica regional mentre Israel continua bombardejant Gaza, afegeix Cisjordània, i admet que té un front al nord amb Hezbollah.
Israel nega que hagi permès l'entrada de combustible a Gaza.
Ara per ara, l'ONU només ha confirmat l'entrada dels 17 camions carregats d'aigua, menjar i medicaments.
Daife, l'empresa referent en el sector de l'embalatge, revoluciona el mercat del film estirable amb un equipament tecnològic que garanteix la sostenibilitat i la seguretat en el transport de les càrregues. Daife és sostenibilitat, estalvi i seguretat logística.
Escolteu els 5 minuts més, temps pel temps. Matí ennuvolat en general a les nostres comarques a l'espera de l'arribada de les pluges. Aniol, temperatures.
Doncs Joel, avui ens llevem amb 7 graus a Vall de Núria, 11 graus a Das, 12 a Ripoll i a Ribes de Freser, 13 graus a Olot, 14 a Santa Pau, Sant Feliu de Pallerols i la Vall d'en Bas, 15 graus a Mieres i Castellfollit de la Roca, 16 a Vic, 17 graus a Anglès, 18 a Girona, Banyoles i Figueres i 20 graus a Roses.
El temps, amb el suport de Peixos Isma.
Crònica de Dani Ramírez.
Dilluns puja la temperatura, vent del sud novament. Però la tarda-nit de dilluns i dimarts torna a arribar un front de pluges que pot ser actiu i deixar puntualment més de 20 litres per metre. En definitiva, Hem entrat en una ratxa de borrasques i gairebé cada dia de la setmana podria anar fent ruixats, i això és una notícia molt important, fins i tot bona part del que queda d'aquest mes d'octubre.
Peix fresc i marisc per tota la família a Peixos Isma. Cada dia, a partir de les 7 de la tarda, et portem directament a Olot el peix de la Llotja de Roses. Som al carrer Pere Llosa 7, telèfon 972-03-9152. I recorda que també et portem la comanda a casa. Peixos Isma! Us ho dèiem en titulars, els Mossos d'Esquadra han desarticulat un grup criminal que es dedicava a fer robatoris amb força a empreses, a qui atribueixen un total de 8 robatoris amb força i un delicte de danys per haver provocat sabotatges considerables en infraestructures crítiques de comunicacions. Recordareu que aquest estiu la Garrotxa va quedar a les fosques a finals del mes d'agost, sense cobertura de telefonia ni tampoc d'internet. El sabotatge va provocar també el tall de comunicacions televisives, és a dir, la televisió i la ràdio varen quedar a les fosques, igual que els serveis de Mossos d'Esquadra i de Bombers. En el cas concret de la Garrotxa, el sabotatge va afectar les instal·lacions de Sant Miquel del Món, a la Vall de Bianya, i també a les de Montolivet, al centre de la ciutat d'Olot. Els investigadors de les dues unitats dels Mossos han detingut un total de 3 persones d'edats compreses entre els 23 i els 31 anys, segons acaben de comunicar ara mateix els mateixos agents. Aquestes persones tallaven amb radials tot el cablejat de les torres de telecomunicació per inhalar la senyal. D'aquesta manera, provocant problemes de recepció d'emissores de ràdio i televisió, problemes d'accés a internet i en la cobertura de telefonia mòbil, però també inhibien els senyals de les alarmes, fet que aprofitaven posteriorment per cometre els robatoris a les empreses. Han fet escorcolls a diversos habitatges i a diversos locals de Blanes i Llinars del Vallès, on s'han intervingut telèfons, radials, trepants, una estació de soldar, bombones d'oxigen, una escopeta de balins, inhibidors de senyal, serres, cisalles, becs de lloro, eines diverses que utilitzaven per fer aquestes operacions. La investigació continua oberta a l'espera de que arran de la informació intervinguda es puguin desprendre indicis de participació dels investigats en més fets o bé d'altres persones. El jutjat d'instrucció d'Olot és qui està portant, en aquest cas per al tall, al servei de telecomunicacions totes les investigacions i totes les intervencions. I a aquesta hora, després doncs, de desgranar aquesta informació, de la qual se n'esperen tenir més detalls al llarg d'aquest matí, perquè hi ha convocada una roda de premsa a Girona, a la seu dels Mossos d'Esquadra. Calculem doncs, poder-ne saber més informació. 3 minuts, 3 quarts de 9, parlem ara de la llengua catalana. La campanya 21 dies del Correllengua arriba al seu punt final després d'una edició amb una gran quantitat d'actes respecte a altres anys. L'acte final serà a la Catalunya Nord el 4 de novembre i ja s'han organitzat autocars per tal d'anar-hi.
Fa poc més de 2 setmanes va començar el Correllengua amb l'objectiu de potenciar la llengua catalana arreu dels països catalans. Durant aquesta edició, segons l'organització, s'han dut a terme moltes més activitats que anys enrere i això ha ajudat a potenciar el català. Tot i que encara falta la traca final per tancar aquesta iniciativa, des d'on un Garrotxa, creuen que des de les entitats s'està fent bona feina, però que cal l'esforç de tothom per aconseguir els objectius. Ho explica un dels col·laboradors del Correllengua, Lluís Riera.
Una llengua petita com la nostra, enmig d'un món globalitzat, ha de ser defensada sempre a capa i espasa arreu i sempre, i en aquest cas doncs nosaltres vivim poder una situació més privilegiada que altres zones del país, però en tot cas hem d'estar amatents i hem d'estar alerta, perquè entre tots i totes el que hem de fer és que la llengua sigui viva, sigui dinàmica, sigui parlada, que és de l'única manera que pot ser preservada, mantinguda, ampliada i tractada arreu, que és el que és una situació de normalitat per damunt de l'anomalia.
Per tancar el Correllengua 2023 se celebrarà l'acte final amb la Diada de la Catalunya Nord, el 4 de novembre. Hi haurà una manifestació a la plaça Catalunya de Perpinyà i, posteriorment, un concert. Des d'Unió en Garrotxa convoquen a tots els garrotxins i garrotxines a assistir-hi amb l'objectiu de relligar el país. A més, juntament amb l'Alt Empordà, han organitzat busos. Ho explica una de les membres d'Unió en Garrotxa, Lourdes Pujades.
He parlat amb tots les seus d'Òmnium, que són frontereres, per dir-ho, i hi ha un contacte, però que tinguem constància de que s'organitzi alguna cosa per anar en grup, tenim nosaltres i l'Alt Empordà. Hi ha altres comarques, com el Ripollès i la Cerdanya, que la gent hi aniran a títol personal, que nosaltres sapiguem. A lo millor d'aquí el dia aquell s'animen, però de moment que anem així en grup, tenim constància de la Garrotxa i l'Alt Empordà.
Les inscripcions per a poder-se apuntar a l'autocar d'Òmnium Garrotxa per anar a la Diada de la Catalunya Nord ja estan obertes. Per a poder agafar plaça s'ha d'enviar un correu a lagarrotxa@òmnium.cat. El bus sortirà des de la Teixa d'Olot a 1:45 del migdia.
Avui esmorzem amb...
Doncs avui esmorzem parlant de cinema amb en Joaquim Castells, que és l'organitzador de l'Olot.doc, que demà obre portes.
Amb el suport de Tuiting.
Què tal, Joaquim? Com estem? Bon dia i bona hora.
Hola, què tal? Bon dia.
Arrenca una nova edició de l'Olot.doc. Aquest any, amb quines expectatives, quines novetats presenta el certamen?
Bueno, les expectatives són molt bones, perquè amb la secció de les escoles, amb els 4 dies de projeccions, doncs tenim el 100% cobert. És més, al voltant de 400 alumnes de diferents centres educatius no hauran, vaja, no podran venir per falta d'aforament. I pel que respecta a les sessions obertes a tot el públic, hi ha dues sessions que també estan pràcticament en totes les entrades exaurides. Una, la primera, que és la que fem, diguem-ne, que donem l'oportunitat a l'associació de gent gran perquè vinguin a visionar el documental, i després una altra amb el centre excursionista, que també ja ho vam fer l'any passat i va ser un verdader èxit.
Perquè segurament encara hi ha gent que no sap exactament què és l'Olot.doc. Com el definiries, Joaquim? És a dir, el certamen, quins valors té?
Bé, l'Olot.doc és bàsicament una mostra de cinema documental. Projectem documentals de molt recents, multipremiats amb els millors festivals internacionals, i amb la particularitat que posterior a la projecció del documental sempre hi ha una ponència amb una persona, persones, entitat o entitats, que tenen bastant o molt a veure amb el que s'ha vist abans amb la temàtica del documental. Per tant, és una oportunitat magnífica a Olot per poder veure documentals que normalment sempre es queden a festivals de grans capitals, com pot ser, per exemple, doncs Barcelona, com pot ser Màlaga, com pot ser Sant Sebastià, no? O sigui, és veure uns documentals que en condicions normals no arriben mai a ciutats com Olot.
Hi ha temàtiques concretes? És a dir, hi ha una temàtica al voltant de la qual giren les propostes que presenteu aquest any?
No, són moltes temàtiques diferents. Per les escoles sempre ens intentem acostar-nos al màxim a les temàtiques que ens demanen els centres educatius perquè després ho puguin continuar treballant a classe, no? Per exemple, aquest any tenim un documental molt bo, que és Gelgan, que tracta d'una noia instagramer d'adolescent i com els pares d'alguna manera se n'aprofiten d'ella per enriquir-se, no? Repetim el documental Jo sóc Greta, que el vam projectar fa 2 anys pels més adults, i el repetim només pels alumnes de 5è i 6è de primària, i a més els hi portem de ponent una noia, patró de pesca, que cada dia pesca peixos, però també pesca infinitat de brutícia del mar, i ens explicarà exactament, doncs, perquè tothom sigui conscient, no? En quant a gent, a tot el públic, bueno, tornem a portar documentals que han estat premiats en els millors festivals internacionals. Un que és duríssim, que és Motherland, que és com a Bielorússia s'utilitza el servei militar per, diguem-ne, un control estricte de la població, no? O també projectem Exposure, que és un documental que és absolutament primícia a tot Espanya, que és una expedició exclusivament de dones, femenina, al Pol Nord, i és l'última expedició que es va poder fer perquè el canvi climàtic, doncs, provoca ja que no s'hi pugui anar. I a més de ponents portem dos persones que van formar part de la primera expedició exclusivament femenina que va conquerir un pic de l'Himàlaia.
Tenint en compte que hi ha escoles que es queden fora per una qüestió d'aforament, us plantegeu la possibilitat de fer alguna mena d'ampliació?
Bueno, l'opció que podíem fer era doblar les sales, però aleshores teníem la problemàtica de que no podien seguir la ponència, que també és una part que els professors i professores ens demanen i amb moltes ganes. Bé, si haguéssim tingut més pressupost, podíem haver establert algun sistema de que a la sala segona veiés el que s'estava fent a nivell ponència de la sala primera, però no hem arribat a tot.
En qualsevol cas, sí que demostra que hi ha interès pel món documental, no?
Moltíssim, moltíssim, moltíssim. Vull dir, moltíssim. Realment és un gènere que fins fa poc doncs, bueno, és un documental, i ara cada vegada doncs, hi ha documentals magnífics, hi ha documentals realment que són produccions extraordinàries. Sí, sí.
Joaquim Castells, organitzador de l'Olot.doc, gràcies per atendre la trucada dels 5 minuts més i a gaudir d'aquest certamen, perquè realment val molt la pena.
Pues moltes gràcies a vosaltres per donar-li ressò.
Una abraçada, bon dia i bona hora.
Tweeting, la botiga d'informàtica i telefonia del centre d'Olot, on hi trobaràs tot el que necessites. Ja estàs ben equipat per aquesta tardor. A Tweeting hi trobaràs els portàtils i les tablets fetes a la teva mida, a més de tots els seus complements. I també a Tweeting hi trobaràs les millors tarifes. Contracta fibra i mòbil amb Mas Mòbil per només 39,90 € al mes i entraràs en el sorteig de 250 €. Tweeting, servei tècnic propi i atenció personalitzada al carrer Sant Ferriol 3 d'Olot. Telèfon 972-26-24-25.
9 minuts i les 9. No deixem la cultura. Fang, identitats híbrides, és la nova exposició del Museu de la Garrotxa. És una mostra que gira al voltant de les històries d'un seguit de dones migrants. La Maria Camila Sanginés és l'artista i arterapeuta que està al darrere d'aquest projecte i explica que ha creat les escultures a partir d'una sèrie de trobades i converses amb aquestes dones. Hi ha parlat en Pere Ubach.
A principis d'estiu, un grup de 23 dones migrants van realitzar una sèrie de 10 tallers amb l'arterapeuta Maria Camila Sanginés. Aquests tallers suposaven un espai de trobada i de reunió per aquestes dones que fora del taller convivien amb realitats ben dispars. A través del fang se'ls permetia expressar els seus sentiments pel fet de migrar o per la seva identitat cultural mixta. El viatge era el fil conductor. D'aquestes sessions, Sanginés ha elaborat una sèrie de peces de ceràmica que conformen l'exposició Fang, identitats híbrides.
Entonces la primera sesión era la abuela materna, porque yo quería que todas pensáramos de dónde veníamos. Y esa primera como conversación se traduce en esa pieza del fondo que se llama la abuela materna, la herencia materna. La segunda sesión fue el objeto, qué objeto traería conmigo. Y ahí, digamos que es un poco a qué me agarro, ¿no? A qué me agarro y a qué me agarro que no tiene que ver solamente con de allí, a qué me agarro aquí, ¿no? O de allí y aquí, porque es una mezcla, es una barreja. Entonces, esa segunda pieza que está ahí habla de ese objeto.
En el projecte Fang, el fang ha estat el material escollit per ser modelable. La premissa sota la qual treballaven les dones del taller era entendre la terra com una cosa viva que muta i canvia constantment. Sanginés explica que això els ha permès expressar el seu sentiment de pertinença.
El dilema de l'emigrante que és que està en una grieta constante toda su vida, en un duelo eterno, porque no es de aquí ni de allí, porque cuando yo he vuelto a mi país ya no soy de allí. Y yo aquí siempre voy a ser Camila la colombiana, entonces hay un punto en el que estás en la grieta.
L'exposició i les trobades prèvies amb les dones migrants d'Olot són només l'últim estadi d'una investigació que Sanginés va començar fa temps a Ràquira, Colòmbia. Llavors, l'artista va estar 15 dies a les muntanyes del Rif, del Marroc, on va treballar amb dones ceramistes tradicionals amazics. Finalment, Sanginés es va instal·lar a Olot, lloc on el projecte ha acabat de prendre forma. L'exposició Fang, identitats híbrides es pot visitar a la sala oberta 3 del Museu de la Garrotxa fins al 28 de gener.
I no marxi espera perquè ens has de parlar dels Premis Enfoca 2023 que giren a l'entorn dels Tussols. Les barcelonines Candela Sánchez i Cèlia Moreno del col·lectiu Noviembre han estat les premiades pel treball fotogràfic que han dut a terme amb els Tussols garrotxins com a grans protagonistes.
Els Tussols són protuberàncies que es formen en els corrents de lava i en refredar-se a la lava es converteixen en petits turons. A la Garrotxa, només a la Fageda d'en Jordà, n'hi ha més de 50. El cas és que amb el pas dels anys, algun d'aquests s'han anat perdent. L'estudi fotogràfic Noviembre, Edicions de Barcelona, ha volgut reivindicar-los amb un treball. Es tracta d'una exposició anomenada Recordar per reivindicar, que es pot veure al Col·legi d'Arquitectes de Catalunya d'Olot. En aquesta mostra s'hi poden veure un recull de fotografies que mostren objectes ubicats al voltant dels Tussols. Les membres de l'estudi Noviembre són Candela Sánchez i Cèlia Moreno.
Per nosaltres ha sigut un repte aquesta exposició perquè, clar, nosaltres treballem en formats petits de llibre i aquest cop doncs, hem treballat amb grans formats com Dinadors, Dinaú i hem treballat també amb impressions de tela i ha sigut una mica sortir de la zona de confort, que també ens agrada, ha sigut un repte.
Sempre puguin tindre diferents lectures, no? Que no sigui lineal, sinó que tinguis que fer com una mena de joc per entendre un poc el concepte, no?
Per dur a terme aquest projecte al voltant dels Tussols garrotxins, les membres del col·lectiu Noviembre han fet una estada de treball a Can Jordà, al cor de la Fageda. Aquesta residència forma part del premi de la beca Enfoca. El president de l'associació és Jordi Bertrina.
Consisteixen en una residència aquí a la Garrotxa que es fa al Parc Natural, a Can Jordà, la cabana de Can Jordà, durant un període d'uns 20 dies i reben una aportació de 500 euros per la seva manutenció i d'uns 1.000 euros quan finalitzen el treball.
El termini per presentar-se a la tercera edició dels Premis Enfoca és el 31 de desembre. Mentrestant, es poden veure els treballs guanyadors de la segona edició al Col·legi d'Arquitectes de Catalunya d'Olot fins al 7 de gener.
Anem als esports. Jaime Busto i Laia Pi són els nous campions d'Espanya de trial. L'última prova del calendari s'ha celebrat a Camprodon aquest cap de setmana, a la zona del Noassar Park, amb una gran afluència de públic.
Els pilots Jaime Busto i Laia Pi s'han proclamat campions d'Espanya de trial a Camprodon, en la que ha estat l'última prova del calendari nacional. En la categoria masculina, anomenada Terra 1, Busto ha guanyat la cursa camprodonina d'aquest diumenge amb una penalització final d'11 peus. Això li ha servit per aconseguir el seu tercer títol nacional, tots tres de forma consecutiva. Adam Raga ha pujat en el segon esgraó del podi fent 19 peus, mentre que Gabriel Marcelli n'ha fet 24 i ha pujat fins al tercer. Gràcies a aquest resultat, el català d'Ulldecona li ha pispat a Marcelli al segon lloc a la classificació general. En femení Terra 1, Laia Pi ha finalitzat segona a Camprodon, però amb això no ha tingut prou per proclamar-se campiona d'Espanya. La vencedora d'aquest dissabte ha estat Maria Giró, que ha obtingut una penalització de només 17 peus, mentre que Pi n'ha fet 47. La tercera ha estat Daniel Hernando, amb 49 peus, i la quarta ha estat la subcampiona d'Espanya d'enguany, Eva Muñoz.
I el club tenis taula Olot encaixa la segona derrota de la temporada.
Segona desfeta consecutiva a domicili. El club tenis taula Olot va visitar aquest divendres la pista del vigent campió de Superdivisió, el Cajasur Priego, en un partit molt complicat. El palista d'Esparreguera, Arnau Pons, va ser l'encarregat d'estrenar el partit. Ho va fer contra Carballo, que amb tres jocs en va tenir prou per guanyar el primer partit. El debut de Diogo Pinho, la màxima categoria del tenis taula estatal amb la samarreta de l'Olot, va ser per emmarcar. Chen es va avançar, però tres jocs molt lluitats del portuguès van posar l'empat en el marcador. Va ser una victòria de mèrit i que va significar molt per un Olot que està demostrant que pot competir contra tothom, encara que sigui lluny de casa. Machado va tombar Diogo Silva amb 3 sets, Arnau Pons no va tenir res a fer contra el Chen i, de nou, Silva ho va intentar contra Carballo sense èxit. En total, l'Olot només va guanyar 4 jocs amb un marcador final de 4-1 que reflexa la superioritat del vigent campió de Superdivisió. El club tenis taula Olot només pensa en el pròxim partit. Serà a casa, en el primer derbi català de la temporada contra el Borges, aquest divendres a les 7 de la tarda. L'Olot continua a la zona tranquil·la de la taula, de moment a la 6a posició.
Quan a l'exterior sents això, però al teu cap sents això, és que et veus bé. I quan et veus bé, tot va bé. I si a més t'emportes dues ulleres graduades de marca pel preu d'unes, et veuràs dues vegades bé. Només a Opticalia i Opticalia.com.
Més informació a Opticalia Olot, a la plaça Clarà.